Idò nosaltres continuem aquí a Petits Plaers, arribem a les 7 i 8 i com anunciàvem, arribat aquest mes de setembre, sembla que tot torna a la normalitat, a la rutina i el curs polític també torna a començar. Per això nosaltres, després d'una aturadeta durant el mes d'agost, el dilluns passat, van reprendre la ronda i avui, dilluns 11 de setembre, comptam amb Tomeu Cifra Xogavia, de Tots per Pollença. Bé, bones tardes, benvingut a la ràdio, Tomeu.
Bones tardes a tots, bones tardes.
Idò bé, si et sembla bé, no anirem tractant una mica temes d'actualitat, de l'estiu. Parlàvem una mica especialment d'aquest estiu de la llei turística, que man, quina és la postura de tots davant del sector turístic tant a nivell autonòmic com aquí especialment a Pollença.
Bé, espero que tothom hagi passat un bon estiu, és veritat que hem tingut aquest mes d'agost un poquet d'impàs i que com bé dius tu, ara ja tot torna a la normalitat perquè ja comença l'escola, jo crec que molt de pares ja frisen de que sigui dimecres i quan comença un nou curs escolar i lògicament també comença un nou curs polític també. Ja han passat més de mitja legislatura, l'altre dia en un ple extraordinari els recordava que feia 2 anys els recordava un regidor del Berisme quan parlaven de unes bonificacions de l'IBI que varen aprovar inicialment per immobles catalogats, clar, que fa 2 anys i mig que estan a l'equip de govern i no han aprovat un catàleg de patrimoni. Nosaltres el varen deixar més que enllestit i hem fet l'aprovació inicial, la provisional, una segona exposició pública, s'havien presentat al·legacions i s'havien de resoldre unes al·legacions i enviar-les al Consell. I com per així que estàvem parlant des de fa 2 anys, o sigui, pareixia un discurs d'haver entrat en el mes de juny, com van entrar el 2015 l'equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera, i que estàvem parlant en el mes de setembre del 2015, quan ja han passat, com deien, 2 anys i 4 mesos d'aquesta legislatura. Un poc tornant en el tema que tu traies de la temporada turística, a veure, jo crec que encara és un poquet pres per fer balanç i realment no són nosaltres que hem de fer balanç, sinó que és empresaris, que és un sector realment que ha de fer balanç de la temporada turística. Hi ha coses que han pogut millorar referent a lo que respecta a la gestió pública de la temporada anterior. Lògicament la temporada anterior va ser catastròfica en el tema de les platges, perquè l'equip de govern no va adjudicar les platges fins a només d'agost i aquesta inseguretat jurídica i aquesta inseguretat d'un concessionari va ocasionar moltes de queixes per part d'un no residents i també d'un residents. Enguany han tingut una ausència d'una pèrdua de banderes blaves perquè ha estat fruit d'aquesta mala gestió anterior de l'equip de govern. Per tant, això, en un cap i a la fi, reflexa la imatge turística. Però jo crec que el que està en boca de tots els ciutadans és la nova llei turística, la modificació de la llei general turística, on en el sector econòmic de Pollença té una especial incidència. Per què? Pues perquè fins ara hi havia una regulació de lo que eren les vivendes unifamiliars. Hem de recordar que quan, jo ho recordo perfectament perquè en aquell moment era fruit d'un pacte de govern en el 2003 que van signar amb Unió Mallorquina de regular la comercialització de les estades turístiques i així se va fer la llei en el 2006 on a Pollença, no, només a Pollença se varen legalitzar en els primers 6 mesos més de 700 habitatges més tot el que ja hi havia fins en aquell moment. Des del 2006 fins que va entrar la llei general turística, si no recordo malament, devia ser en el 2013, n'hi va haver molt més que se varen introduir i va quedar en un límit el que eren les vivendes entre mitjaneres, el que eren plurifamiliars no, això la llei turística no ho va tocar, però sí que va tocar, va permetre que totes les cases unifamiliars, per entendre molts de dins un poble, poguessin entrar en aquests aspectes de comercialització. Per tant, ja teníem totes les vivendes unifamiliars, tant en sol rústic com en sol urbà, que ja estaven a dins un àmbit legal, i les plurifamiliars, les cases entre mitjaneres, varen quedar regulades en la llei general turística que se va fer a l'anterior legislatura. Es veu que hi havia un compromís electoral d'un partit del pacte de regular el que eren les vivendes plurifamiliars. Però clar, és que no se podria haver fet més malament. Jo crec que si s'haguessin entrenat, si haguessin dit a més que du la Conselleria de Turisme amb el senyor Barceló que ho fes pitjor, hagués estat impossible. Primer de tot, fan una modificació de la llei amb una manca de consens polític. Realment, el consens ja no l'havien de tenir només en l'oposició, que era el PI, Ciutadans i el Partit Popular, sinó que l'havien de tenir dins els propis membres del pacte, que són els que havien signat el que s'anomenen com acords pel canvi. I vaya canvi que han fet, però vaya canvi a pitjor.
Així és, bueno, l'opinió...
Perquè l'opinió pública, no només la nostra, com a tots, i com un partit local, o com una agrupació d'electors a l'àmbit local, sinó basta llegir els medis de comunicació. Primer, se va provar amb fent una xapussa parlamentària, que després s'ha esmenat, en certa manera, en la ratificació de lo que ha estat un decret llei que s'havia aprovat. Però el pitjor de tot és que s'aprova una llei en plena temporada turística. Clar, fins ara hem de recordar a tots els oients que la gent tenia la possibilitat de llogar, com han dit, tots els habitatges unifamiliars i entre mitgeres, i el plurifamiliar estaven en aquella situació leial. És vera que no estaven dins un àmbit leial, però també és vera que hi havia, en certa manera, una pau social amb aquest aspecte. Hi podria haver qualque denúncia, qualque sanció, però era assumible per part de l'administrat, per part de cada un del que tenia un pis allogat. Claro, ara les sancions s'han multiplicat per 10 o per 20 o per 100, quasi te diria el que són les empreses. Lògicament, amb aquesta situació a dins una temporada turística i amb aquesta amenaça del propi governant de que el primer que faran serà sancionar, la gent que ha fet ha retirat de tots els portals de comercialització totes aquestes vivendes plurifamiliars que estaven en un mercat o unifamiliars que no estaven regularitzades. Això, al final, és un problema greu per l'economia local. L'economia local de Pollença, que és el que parlam i el que nosaltres hem de mirar. Per tant, crec que el govern s'ha equivocat i, com se diu, l'equip de govern municipal no diu res, mutis por el forro, perquè són els mateixos que hi ha un mes estan dins la Conselleria de Turisme, estan dins l'Ajuntament, en el seu regidor d'urbanisme, en aquest cas, que és de més, la regidoria de turisme la du el PSOE. S'ha de parlar de la zonificació, perquè realment aquí el quid de la qüestió és que se zonifica perquè després tota aquesta gent pugui entrar a una regularització que jo poso en dubtes, perquè estan parlant de places que no són com era fins ara, que no hi havia un límit de places, sinó que s'ha de fer un intercanvi dins una bossa de places i a veurem com s'administren aquestes places juntament amb el sector hoteler. Clar, a un poble com Pollença que tenim de l'ordre de 7.000 places hoteleres, que en comparació, ja que sé, per exemple, el Cudin té 40 o 50.000, Santa Margalida pues, en té també 30 i pico mil, la platja de Muro, pues, altres tantes, més de 25.000, està en una proporció molt ínfima, referent a aquests altres municipis. Però que nosaltres sí que el gruix residencial en total, ja no diguem que siguin leials o il·leials o leials que se poden comercialitzar, doncs són moltes més d'aquestes 7.000 places. Què passa? Que tot això aflora una indústria o una oferta complementari elevadíssima. Basta veure Pollença com estava fa 20 anys quan se va començar el Pla Mirall per dir una data, l'any 96 97, o com està ara, com s'estan dinamitzant l'economia local en base a lo que són comerços, a lo que són tendes, a lo que són restaurants, a lo que són cafeteries, etc. I després, lògicament, tot el sector serveis que dona peu en això. Independentment també del sector hoteler. Quan nosaltres no tenim un municipi tan saturat, aquesta fòbia que ara se té, ara aquestes manifestacions que volen fer, la saturació turística, realment, jo crec que fins ahir vespre pues, feia una volta per plaça a les 11 de vespre i estava perfectament i no hi havia ni quan diuen en futbol ni mitja entrada.
Creus que hi ha una exageració d'aquesta?
Una exageració total. Lògicament, juliol i agost, clar que hi ha gent, però n'hi ha hagut sempre de gent. Mm. Ojalà, però és que no podem viure de juliol i agost, hem de tenir un cert equilibri de les coses. I realment a mi me preocupa que aquest equip de govern local pues, no obri boca, no diu res, no se manifesta, i realment el que més me preocupa ja no és que xerri, perquè estan molt acostumats a veure-los xerrar i sentir-los dir opinions per les xarxes socials, sinó que realment no faci coses, que no faci infraestructures per tal de garantir que aquests turistes no diguen saturació sense saturació, tinguin, i un resident, jo sí que bé, perquè també en viuen, vivim tots aquí d'Impollença, tinguin un benestar i una qualitat de vida. M'estic referint a inversions en peatonalitzar, m'estic referint també a inversions en pàrquing, m'estic referint també a inversions, quan al final els allevam, perquè no sap, basta veure el Can Coni com acaba i com acabarà, en fi, en tota una sèrie d'infraestructures que hauríem de posar a fer de l'agulla. Tenim un pla general totalment aturat, el regidor d'urbanisme l'ha deixat caducar d'una manera intencionada, però no hi fa feina per fer un nou document que estigui d'acord amb les seves idees polítiques. Per tant, estem totalment aturats.
I jo crec que dins un tema tan important com el turisme,
i estic segur que l'any que ve mos passarà factura. Jo estic segur que, no l'any que ve, jo estic segur que ja dins enguany l'economia local se'n ressentirà. O sigui, jo crec que aquest mes de setembre, inclús quan t'han llevat de l'oferta molt de pisos que hi havia dins l'àmbit local, Pollença i Porta Pollença, que s'han llevat de la circulació, pues tota aquesta gent ja no ve, i tota aquesta gent empleava l'oferta complementària, empleava bars, empleava restaurants, empleava comerços, tal. No me val aquesta demagògia que fa, per exemple, Alternativa, que un dia ennivolat pues faci una foto de l'escalonada. Escolta, l'altre dia va ploure, es va ennivolar, pues segurament per tots els restauradors i per tots els comerços locals cada dia hauria d'estar ennivolat. Però després li demanes a l'associació de veïns del Port de Pollença, que és la concessionària de les platges, i diries que un dia ennivolat la caixa és irrisori. Pues, com diuen, no plou mai hagut de tothom, i això és així. Però això és una demagògia pura que fan aquests partits. Jo vull veure com se manifesten un partit local, com se manifesta Junts Avançam, Ubalda, un partits que el componen de cara en aquesta manifestació i de cara a la imatge que donaran com a representant públics d'un ciutadà de Pollença, que és el que ells se deben, perquè per qualque cosa governen dins l'àmbit local. I després que, com he dit abans, no han dit ningú en referència a tot el que és el futur de Pollença en tots els àmbits, l'àmbit urbanístic i l'àmbit turístic, que estan totalment relacionats amb aquest aspecte i en el que fa referència a la llei turística, que no l'hem aprovada nosaltres, que jo vaig demanar sobretot a l'Ajuntament que fes aportacions, que fes al·legacions, i no em varen voler sentir parlar. Després sí que un regidor de patrimoni i d'urbanisme és molt aficionat a fer aportacions i al·legacions a lo que puguin ser les ordenances de camins públics que fa el Consell de Mallorca. Totes aquestes coses li van perfectes, però quan parlen de la llei turística, que té connotacions urbanístiques, i els dos partits que estan dins Junts Avançam, el PSOE i més, formen part també els seus companys dins l'àmbit autonòmic, hem de recordar que més du la Conselleria de Turisme, i el PSOE du Ordenació del Territori, i du també Urbanisme del Consell de Mallorca, la senyora Mercedes Garrido, que tant de favors mos fa en aquest municipi. Crec que haurien de dir qualque cosa i no estar callats, i haurien d'estar a l'alçada que ha d'estar un governant d'un poble que és d'estar de vora dels seus ciutadans.
Per tant, una de les preocupacions de tots per Pollença, no?, per les paraules i declaracions que fas ara mateix, és pel que fa a la llei de turisme, no?, com està afectant aquí Pollença, i com bé expresses que trobes que hi ha molta immobilitat per part de...
Sí, però sobretot aquesta immobilitat són uns efectes, i aquí mos permaneixem impassius davant d'aquests efectes, com si això no anés en nosaltres. I jo me preocupa realment, com dic, aquest immobilisme i aquesta falta de sensibilitat amb aquest aspecte. Jo crec que és importantíssim Realment un governant ha de fer feina, i si fa feina ha de prendre moltes decisions i s'ha d'equivocar molt. Jo avui serà amb un company, em prenia un cafè amb ell, ho fareu millor o pitjor, però realment s'han de fer coses, s'han de fer coses en situacions bones i dolentes. I ara que hi ha una conjuntura econòmica bona i hi ha una situació econòmica ja no només a nivell municipal sinó també d'una sortida de la crisi econòmica que vam viure, i jo vaig viure de prop perquè estic parlant del 2011 quan van començar a governar amb un dèficit molt important de les arques públiques, ara pues ara s'hauria de veure la feina, s'hauria de girar un poble damunt de vall i realment estan pastel·letjant en discussions que no denoten res més que la falta de ganes de fer feina o la falta d'enteniment polític entre partits que governen.
Molt bé, també parlàvem, no? Parlaves d'urbanisme, no? Que també ha sortit aquest estiu unes notícies a última hora amb el següent titular, tots avisa de la incompatibilitat en tema de disciplina urbanística.
Bueno, és que aquí un regidor se va tirar a la piscina, però és que se va tirar des del trampolín aquests dalt de tot que se tiren, que fan un parell de tirar botons a la piscina buida. I a veure, hem de recordar que la situació urbanística a Pollença sempre s'ha intentat haver-hi un cert consens polític. Jo recordo que quan vaig entrar me vaig trobar 70 expedients a punt de lladutjar. I van venir tant i van dir, això està a punt de lladutjar. Dic, mira, senyors, dic, aquí vaig reunir tots els partits i vaig dir, aquí hi ha dues coses. Això està a punt de lladutjar perquè la legislatura entre el 2007 i el 2011 no és, per la part política no s'ha impulsat la feina. Bueno, aquí podem fer dues coses, continuar igual, la mateixa dinàmica, o envestir o va per les banyes. Pues tothom va estar d'acord i van tenir un consens de tots el partit, van començar a tramitar tots aquests expedients. Jo que era un regidor d'urbanisme en aquest cas vaig agafar la responsabilitat amb els tècnics, amb un instructor, amb un secretari i la part política que impulsàvem aquests expedients perquè primer no caducassin i realment si hi havia unes faltes l'Ajuntament havia de cobrar aquestes sancions. Que no se van fer demolicions? Sí, és així. És així, se van obrir uns expedients, hi ha uns expedients de demolicions i aquests expedients no s'han executat. Se van haver d'executar, en aquest cas, molt en el meu pesar, un que venia d'una sentència del Tribunal Superior d'una casa del Calvari de l'any que venia dels anys 90 i, bueno, inclús vaig pagar una multa coercitiva de més de 1.000 euros de la meva butxaca. Però se va arribar en aquest consens. Clar, què passa? Està molt bé, se jubila un funcionari, però les coses no són imprescindibles, quan diuen mai moren bales. Aquí, un regidor, si té una responsabilitat, no pot haver estat dos anys i mig sense obrir un punyetero expedient. Clar, què passa? Ara, tots els expedients se van acumulant. Se van acumulant i no n'hi ha cap dubeu. De fet, no han fet ni un expedient en tot aquest temps. O els han fet comptats a l'ordit de la mà a denúncies a tercers. Després hi ha un debat. Què han d'anar? L'Agència de Disciplina Urbanística. Jo estic en contra, sempre mos han manifestat en contra, per una qüestió molt clara. Perquè nosaltres vam anunciar que passos a la legislatura anterior d'evitar que se fessin excessos urbanístics. Excessos vol dir cases dins 1.000 metres quadrats, per entendre'n molt, de nova planta. Però crec que amb això varen ser més que conscients i contundents, però també és vera que varen posar el dius expedients, se varen cobrar moltíssimes sancions, se va establir un sistema que per l'administrat no fos sagnant aquest cobrament d'aquestes sancions, sinó que poguessin arribar a uns acords referents a les seves possibilitats i, bueno, se varen obrir els expedients de demolició i se varen fer les tramitacions tal com marca la llei. Què passa? Que després ha vengut el Consell com una pisionadora. És veritat que hi havia un període de demolició de sentència judicial, però el Consell ha vengut com una pisonadora quan ell ha fet una retxa que per jo era molt clara, que era la modificació de la llei del sòl, que aquesta llei del sòl afectava, modificava tota una sèrie d'articles de la llei de disciplina urbanística. Però no, el Consell ha agafat tot el que tenia i ha començat a demolir. Clar, han de pensar que a Pollença hi pot haver moltes sancions que ja s'hagin acabat, inclús que ja s'han prescrit, però les demolicions dins un sol protegit no han prescrit. Demà pot venir un veïnat i escolta, aquest veu Consell li tomba, i jo que estic aquí de vora, o jo me tombo i aquest d'aquí de vora que està dins un sol protegit no li diuen res. Ja no parlen ni de colors polítics ni de res d'això, estan parlant d'una qüestió
Sí, o tots o cap.
Que a mi, jo sempre ho dic, és el que me va dur més temps com a balda de gestionar, i no gestionar una altra cosa, però crec que això era important. Clar, i veure que ara un regidor diu, bueno, jo seré l'instructor, quan la pròpia llei, o sigui, una persona que és a més és arquitecte de carrera i ni tan siquiera se va assessorar als dos tècnics municipals si se podia fer, diu, jo seré l'instructor, quan des de l'any 2002 no hi havia hagut cap instructor que hagués estat polític, perquè a més la nova llei, com he dit, la llei del sol no ho permet, ja. És una barbaritat, lògicament se van obrir dos o tres expedients que eren nuls de ple dret perquè no estaven adaptats de llei, després el regidor va haver de rectificar, encara l'hora que mos doni cap explicació, encara l'hora que mos doni cap explicació al respecte, però realment en aquest moment seguim exactament igual. Però és que hi tornava com una amnistia total amb aquest aspecte, i això després passa factura, perquè en un final jo crec que governants han de mirar de perquè tothom estigui igual, estigui en les mateixes condicions, que s'acomplesqui la norma, que s'acomplesqui la llei, que s'acomplesqui en totes les garanties, però no hi pot haver un ciutadà de primera i de segona perquè un en un moment determinat el va denunciar un consell i l'Ajuntament va mirar cap a l'altra banda i no va obrir l'expedient des de l'Ajuntament i hagués tingut el mateix tracte. Això no és correcte, i això el governant del consell, que quan ens vam anar reunint vells, aquí l'únic que vaig xerrar vaig ser jo, pareixia que us altres, que eren dels seus colors polítics, anàvem a xerrar amb en Miquel Ensenyat, el president del consell, en Mercedes Garriga, el consell de territori, i com a polls, sense dir ni mu. Escolta, han de defensar els interessos de polls, però també han de defensar aquestes injustícies. I jo estic convençut de que si l'any passat, en l'anterior legislatura, posàrem una retxa i la gent ho va assumir, en aquests moments, si ja hi havia una altra retxa, la retxa s'havia de posar a un moment determinat. I no hi havia millor moment per posar-la que en el 2014, que se va aprovar una llei del sol que afectava directament a molts articles de la llei de disciplina urbanística. Per tant, el Consell s'hagués evitat un problema i l'Ajuntament s'hagués evitat un altre. I ara el Consell està generant un problema social i l'Ajuntament n'està generant un altre perquè no obri els expedients, i què passarà? Que tot el que se va avançar l'anterior legislatura posant al dia els expedients ara s'està retrasant perquè se faran actes o després se detectaran per revisió catastral, obres que no tenen llicència, etcètera, etcètera, després se tornaran a obrir els expedients. I què farem? Els obrirà el Consell? Perquè clar, el Consell, el regidor diu, bueno, el Consell només el que farà a partir de lo que obri, però és que si tu no fas res, tu tens 8 anys per obrir un expedient. I tu imagina que d'aquí un any se fa una revisió catastral i han passat 3 anys d'una obra feta, ja l'obri el Consell. Què farà el Consell? Demolirà. Què passarà amb aquell ciutadà? Diria, tu per què no m'has obrir l'expedient quan tocava, si jo vaig fer una cosa mal feta? Clar, és que aquí, en el final, ja la gent te consulta i te demana i te diu què faria i què no faries i què passa i què no passa amb això i què passa amb les demolicions. Pues, escolta, l'Ajuntament no ha de callar, ha de donar la cara. Hi ha un responsable urbanístic i no val, diu el regidor, jo me faré instructor i després que li digui, escolta, que aquí hi ha dos articles que són claríssims i tu no els has ni mirat i tu has dit, jo me faré instructor, treus una nota de premsa i ho sent demà, fas un ridícul més espantós. Fer el que hagi de fer, com jo li vaig dir, dic, aprovo que tal de patrimoni perquè tots els ciutadans de Pollença que tenen un immoble catalogat puguin tenir una bonificació del 25% de l'IBI quan tu has estat 2 anys i mig sense aprovar aquest catàleg de patrimoni. Aprova un planejament perquè hi ha gent que demana noves vivendes, pisos que puguin ser pisos de protecció oficial, que hi hagi creixement en el poble, que no tinguem problemes per fer un pac perquè no tenim un solar d'equipaments i hem d'hipotecar l'únic solar que tenim a Pollença d'aparcament, doncs tu desenvolupa les normes. Les normes en aquest moment s'han caducat perquè des de que se va fer l'aprovació inicial a fer la provisional, claro, l'Ajuntament no ha resolt les al·legacions, han passat 2 anys i ara estan fora moratori. Tota la moratòria que hi havia ja no existeix. I en aquest moment tornem a la normativa anterior i hem de tornar a començar de zero el planejament. Això és la feina que ha d'impulsar un regidor. No has fet ser instructor d'expedients. Ha d'agafar aquestes normes i dir, escolta, jo tinc que fer l'impuls polític perquè tot això surti. I que surti el catàleg, que surti la normativa, que surti el planejament, que surtin les llicències i que s'obrin els expedients d'infracció urbanística i se posin les sancions i se faci complir la llei. Això és el que ha de fer com a regidor. No fer de tècnic. no, fer de tècnic, que és el que jo no m'agradava mai fer. Jo podria saber més o menys, podria tenir els meus coneixements urbanístics, però jo havia d'impulsar un tècnic perquè traguessin la feina i les línies polítiques que se marquen. I qui no hi ha línia política en aquest aspecte, i lògicament, tampoc, si no hi ha una línia política, el ciutadà se sent desemparat. I en aquest aspecte s'hi sent molt. Llavors puc assegurar que hi ha molta psicosi social en aquest aspecte perquè el propi governant no han donat la tranquil·litat. Per tant, la disciplina l'ha de dur l'Ajuntament, s'ha de muntar un departament, s'ha de continuar la feina que se feia, que no està mala de fer quan se té estructurada, i un ha de tenir estructurat. Quan li donen un càrrec de balda o de regidor de la llat, ha de tenir un seu departament totalment estructurat dins el cervell. Això és el primer que ha de tenir. Si tu vens i la primera pregunta d'examen és quines àrees d'ús, tal, 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 com està estructurat i quines competències tens. Això és l'ABC d'un regidor. I és l'ABC d'una. I no, el que fan les persones que estan en el teu departament. I lògicament, què vull impulsar jo? Això. Que això va a la més... A la base que tu puguis tenir i els programes electorals que tu t'han triat per governar i que tu has presentat en el poble i que t'han votat i que has tingut la confiança dels ciutadans.
Molt bé.
Jo crec que això ha de ser així.
Clar, des d'aquí aquesta visió en quant a disciplina urbanística, no? Apuntaves diferents punts en això, i bé, no sé si hem d'afegir algun, vols que tregui un tema més per acabar, que opinis sobre aquesta, la creació d'aquest registre ciutadà per facilitar la participació, que és una de les coses més actuals.
A veure, jo el que estic convençut és que aquest Ajuntament no creu en la participació. Basta veure, no? Si nosaltres li presentam fins totes les firmes que van presentar per Can Goni, com a mínim estudieu. Si no vol fer una participació, dona una possibilitat a la gent que tria. I tenim la participació, l'única participació que s'ha fet en aquesta legislatura és perquè en Feus i la Vinyeta, que l'únic que han fet ha estat enganar tots els ciutadans. Perquè són dos solars que no s'hi pot fer pràcticament res, són dues zones verdes. I dins una zona verda s'hi pot fer, lo que se pot fer dins una zona verda, que és fer un aparcament, fer un parc infantil, fer una mica de jocs, fer aquestes coses. Però d'això duim un any fent participació. Clar, això és una bona tècnica de governar, és a dir, desviar l'atenció. Hi ha bons polítics que lo que fan és desviar l'atenció, i bueno, va bé mentre tu tens de tothom que te pot protestar, inclús els teus, perquè en un cap i a la fi el que has de tenir és no només contents a nosaltres, sinó contents a nosaltres, els tenc entretenguts, i com diuen, pan i circo. Bueno, i jo mentrestant faig altres coses, mentrestant, qui dia passa any empeny, jo vaig passant cada dia i no afronto problemes. Jo a la participació crec que aquest govern no hi creu. Cada pic que li han demanat participació no hi ha cregut. Se va fer un reglament que el va impulsar Alternativa i nosaltres, diria, pràcticament, que som el que n'hem fet a més.
I no s'ha seguit, creus que no s'ha seguit?
Claro, i ara se farà un registre, bueno, i aquest registre que serà? El que tutelarà el poble, i jo què diré, tu apunta-ho vols, quan més se n'apunten millor. Això no és participació. Si realment volíem fer un procés participatiu de coses que posen ser interessants, s'hi havien de posar a un principi. No els havien de treure colors, per exemple, el tema de Can Coni, diguent, escolta, tu allí tenies altres alternatives que t'havien dit antes, durant i després, te'ls havien dit per escrit i no per escrit, en debat polític, i no ho vau fer perquè és el vostre, és la vostra idea, i realment perquè ho proposant nosaltres, jo al final tinc aquesta sensació, no mos ha interessat. Però això no és la línia de participació. El registre ciutadà de participació. I la gent, és que nosaltres a vegades pensam que tothom està tan enterat de la vida política, doncs perquè tu estàs aquí a la ràdio, ets periodista, estàs al dia de la vida pollença, nosaltres pots ser representants públics i també hi hem d'estar, però la gent del carrer a vegades no és així. Vull dir, tu qualcú li demanes a tot l'àmbit, no només en l'àmbit local, ni en l'àmbit local, en l'àmbit nacional i en l'àmbit autonòmic, no està tan al dia, tampoc està tan al dia de les noves tecnologies. Clar. No tothom s'ha de regir per les noves tecnologies, perquè hi ha gent que té opinions molt vàlides hi ha gent que potser no pot tenir a l'abast una nova tecnologia.
Sí,
jo crec que hi ha gent
que no pot tenir un correu electrònic, que,
claro, que el millor és igual, en molts aspectes, jo crec que ho pot xerrar amb una persona major que te doni la visió de l'experiència i de les coses que coneix, però lògicament això també hi fa molt, i això no em porta a estar a un registre. A vegades basta escoltar un poc, és lo difícil, a vegades per un polític si podem escoltar, però jo això de fer un registre, bueno, mos hi hem d'apuntar, mos hi apuntarem, i després què farem? Votarem com aquestes votacions per internet que fan
sí,
que t'envien SMS, com ara per exemple
el
referèndum de Catalunya, hi ha en fi,
un
bombardeig de la gent que està coaccionant que votin una cosa o l'altra, que no hi vagin i tal, no sé, perquè nosaltres tampoc no mos afecta d'una manera directa.
Bueno, parlant de participació, el govern autonòmic ho fa, t'envia un e-mail, jo m'envio un e-mail amb la pregunta del mes.
Per tant,
la cosa és si després
se fa tu o no. De què serveix això? Les enquestes, tu ara mira, les enquestes de l'Ara, del Mundo, del Diari de Mallorca, de l'última hora, són teledirigides i qualcú que t'envia un SMS, un WhatsApp, diu, vota aquí i tal... No, això no va així, això crec que s'ha de profunditzar molt més en aquest aspecte, i realment si els governants creuen en la participació l'han de fer, no han de deixar dos temes com són la vinyeta i Can Febus que han acabat totalment morts com a participació.
Molt bé, idò, Tomeu, moltes gràcies per venir en aquesta ronda de l'oposició, per donar el teu punt de vista, perquè tinguis els micròfons oberts també de Ràdio Pollença, d'aquesta entitat de tot el poble, i que tots puguin saber tothom.
Moltes gràcies. D'aquí m'agradaria que reivindicar que igual que se passen quan a vegades no pot anar un balla o no pot anar un regidor i queda un espai buit, que se passa l'entrevista
de Duballa
o de diverses ballades, que de tant en tant tots ho torn de l'oposició, que també mos tocàs aquesta repetició, que la gent
aquesta
que no ho pot sentir l'hora baixa
i
que se'n facin càrrec, perquè la darrera vegada Duballa, que no va poder venir, van haver de sentir diverses ballades el discurs del regidor d'Urbanisme. Crec que tots si realment és un govern que creu en la participació i que creu en la pluralitat, no hi ha res millor que demostrar els lors fets.
Sí, també ha estat una de les crítiques que, per part de tots per Pollença, no? Sí. La gestió de les xarxes socials.
Crec que hauria de ser
l'enllaç aquest, però bé, a Ràdio Pollença ja sabeu que els treballo totes, a la ronda i cada una, i podeu tornar a escoltar.
Però està bé, que els que tenen la ràdio en marxa, que no poden entrar dins internet, que no tenen aquest accés a les noves tecnologies, ho facin d'aquesta manera.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Tomeu.
Moltes gràcies, que passeu un bon dia.
Aquí en un micròfons. Adéu.
Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.